El crim de la Guàrdia Urbana torna a estar d'actualitat amb la coincidència de dues estrenes a Netflix. L'advocada de Rosa Peral, Olga Arderiu, ens ha concedit una entrevista. És veritat que ella és part implicada, però diu que la sèrie de ficció no li ha agradat. Continua sorpresa per la pena de 25 anys que va rebre la seva clienta per l'assassinat de la seva parella.
Sí, em va sorprendre moltíssim perquè realment és un cas en el que no hi ha proves. No sabem com va morir el Pedro.
Tot i així, Olga Arderiu ens assegura que si ella sabés que és culpable, la defensaria igualment.
Sí, jo l'hagués defensat igualment. És a dir, és una de les qüestions que a vegades per la societat costa d'entendre dels advocats i les advocades penalistes, no? Nosaltres defensem els nostres clients i clientes siguin culpables o siguin innocents.
També va ser l'advocada de Carme Forcadell en el judici del procés. Parlarem amb ella també de tribunals i política el dia que el Suprem ha desestimat els recursos dels partits de dretes que pretenien tombar els indults. Mentrestant, el PP endureix el seu discurs amb les veus d'Aznar i d'Ayuso.
Cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello.
Catalunya nit.
NASA did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial.
És l'anunci que la NASA posarà en marxa un nou departament encarregat d'investigar els OVNIs per intentar entendre millor l'origen misteriós de fenòmens i anomalies al cel que no tenen cap explicació. I aquí a la Terra també hi ha fenòmens estranys. Les futbolistes de primera divisió han millorat el seu conveni col·lectiu. Tot i així, queda molt per sota del dels homes de segona divisió. Això en molts altres sectors professionals seria una anomalia. N'hem parlat amb un advocat laboralista.
Materialment, sí, és una discriminació. De fet, el nostre ordenament jurídic, doncs el que ens diu és que es té que anar fins o cap a la igualtat total.
Tindrem una mostra també que fins i tot la intel·ligència artificial és esbiaixada i masclista i pararem l'orella a un concert sorpresa de gossos a Vic. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Amb el compte enrere en marxa per la investidura del popular Alberto Núñez Feijóo o del socialista Pedro Sánchez o de cap dels dos, el procés independentista, tot el que va passar al voltant del referèndum del 2017, continua impregnant la política a Espanya. Avui el Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos contra els indults de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presentats per Vox i Ciutadans. El Suprem diu que no tenen cap legitimitat per fer-ho. Podria passar el mateix amb la trentena de recursos pendents. I mentre això es feia públic, l'ala dura del PP, és a dir, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i José María Aznar, han continuat alimentant la polèmica per l'amnistia que reclama l'independentisme. Anem cap a Madrid, Jordi Brascó.
La declaració destaca pel contingut, però també pel context en què s'ha produït. Ha estat en la primera reunió des de fa 5 mesos de l'Assemblea de Madrid, on Ayuso s'ho ha fet venir bé per atacar Catalunya.
Cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello.
Ayuso segueix apujant el to del debat, com també fa l'altre gran protagonista dels últims dies, el PP, José María Aznar, que continua deixant titulars. Avui ha estat a la cadena COPE.
El senyor Sánchez, president del gobierno, no és cautivo de los separatistas. Es cómplice de ello, porque es lo que ha elegido como socios. Podía elegir a otros como socios, pero es que los otros, que no comparten sus ideas, son los fascistas y son los golpistas.
Aznar i Ayuso no són els únics que segueixen el seu propi camí. El president del PP català, Alejandro Fernández, que ja va criticar l'estratègia de Feijóo de plantejar-se negociar amb Junts, ha explicat que no seguirà cegues les directrius del partit.
Siempre he creído en el orden y la disciplina en las organizaciones, pero también creo que en un momento como el actual, el mayor y mejor servicio que le puedes hacer a tu país y a tu partido es dar tu opinión, siempre. Y en ese sentido, ya os avanzo que la voy a seguir dando.
Mentrestant, Feijóo fa equilibris per tornar al centre del debat. Avui, la seva número 2, Cuca Gamarra, ha explicat que l'acte del dia 24 és per donar suport al gallec abans de la investidura. Res a veure amb el que va anunciar ahir.
Al voltant de les tensions al PP hi ha, com hem dit, la qüestió de l'amnistia. Doncs bé, demà, aquí, al Catalunya Nit, us oferirem una conversa que hem enregistrat amb Òscar Campos, l'activista de Girona que va tenir durant 3 anys una relació amb una policia infiltrada. Campos ha llançat aquest advertiment sobre una futura llei d'amnistia.
Al tanto, en com es redacta aquesta llei d'amnistia, perquè mai pot ubicar en la mateixa posició de represaliats, no? Funcionaris públics que han transgredit tots els drets a persones que hem exercit el nostre dret.
Els tribunals sí que han estat contundents amb l'exconseller Miquel Buch. Ha estat condemnat pel cas de l'escorta policial a l'expresident Carles Puigdemont. L'Audiència de Barcelona li ha imposat 4 anys i mig de presó. També l'inhabilita per ocupar càrrecs públics durant 9 anys i mig. Buch ja ha anunciat que recorrerà una sentència que ha qualificat de bestiesa. Martí Ferrero.
L'Audiència de Barcelona el condemna per prevaricació i malversació. La sentència considera aprovat que, quan era conseller d'Interior, va contractar un assessor, el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, com una manera encoberta de destinar-lo a protegir la seguretat de l'expresident a l'exili. Buch manté que no va activar cap servei d'escorta a Puigdemont. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha titllat d'injusta la sentència i ha avançat que la recorrerà.
Sabem com van el judici i tenim molt clar el que vaig fer i convençut del que vaig fer, evidentment, d'entrada ja dic que per mi és injust i per tant la recursaré.
El tribunal també ha condemnat Escolà a 4 anys de presó per malversació. Des del partit de l'exconseller, Junts per Catalunya, han denunciat que es tracta d'un nou cas de persecució política que reforça la tesi de Junts que abans d'investir Pedro Sánchez caldrà cobrar-se per anticipat una llei d'amnistia. Josep Rius n'és el portaveu.
D'aquesta sentència de l'Audiència Provincial, que és una barbaritat, que és una salvatjada, que demostra que la Porellos, decretat a l'octubre del 17, encara és ben vigent i que avui n'hem tingut una nova mostra. La posició de Junts per Catalunya ha estat des de sempre ferma, clara i diàfana. Amnistia i autodeterminació. Algú dubta quan des de Junts demanem cobrar per avançat per la llei d'amnistia?
Des d'Esquerra Republicana, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, també ha confirmat que els republicans treballen amb el mateix objectiu de tenir la llei d'amnistia aprovada abans de la investidura perquè tècnicament i per terminis parlamentaris és possible.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les 10 i 8 minuts, el subsecretari de Justícia de la Generalitat Valenciana, Luis Manuel Martín Domínguez, de Vox, ha estat cessat avui després de saber-se que el 2011 va ser condemnat per un delicte de violència de gènere.
Sí, la seva cap directa, la consellera de Justícia, Elisa Núñez, de la mateixa formació, ha assegurat que s'ha assabentat avui d'aquesta sentència de fa 12 anys. I just saber-ho ha traslladat al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la decisió de destituir-lo. Això ha passat el mateix dia que hem sabut que la Guàrdia Civil ha detingut 4 jugadors del planter del Madrid, acusats de difondre un vídeo sexual amb una menor. Tot plegat també la mateixa jornada en què el cas Rubiales ha arribat al Parlament Europeu. Tot l'arc parlamentari ha condemnat de manera unànime el petó no consentit, a excepció de Vox.
En aquest context, sovint parlem de les diferències salarials entre homes i dones, injustes si partim del principi que per una mateixa feina cal cobrar el mateix sou. Això salta pels aires quan parlem de futbol. De fet, ja pot cridar l'atenció que els homes i les dones futbolistes tenen convenis separats, però és que sobretot són molt diferents. La diferència està en el salari mínim, que entre el d'elles i el d'ells és abismal, 161.000 euros, 161.000 euros de diferència. Ens ho explica la Natàlia Ramon.
Exacte, encara que sembli mentida, aquesta és la diferència. Les jugadores de futbol de la Lliga Femenina han arribat a un acord i aquesta temporada cobraran un salari brut anual de 21.000 euros. Aquí potser cal recordar que fins ara en cobraven 16.000, molt poc més que el salari mínim interprofessional, que és ara de 15.120. A la primera divisió de la Lliga Femenina hi ha unes 400 jugadores i, evidentment, no totes cobren el mateix. Un centenar no arribaven a aquest salari mínim. I si ens mirem al salari mínim, però dels jugadors homes, un salari que van renegociar justament el mes passat, resulta que un futbolista que jugui a primera divisió, la mateixa categoria que les dones, ha de cobrar, com a mínim, 182.000 euros. Per tant, cobren 160.000 euros més que les dones. Però és que si fem la comparació amb els jugadors homes de segona divisió, resulta que la diferència també és monumental. Ells ara tenen un salari mínim de 91.000 euros bruts anuals. És a dir, que els homes que juguen a segona cobren 70.000 euros anuals més que no pas les dones que juguen a primera divisió. Per l'advocat laboralista Avelino Gómez, d'Asley Associados, és evident que tot això és discriminatori.
Materialment, sí, és una discriminació. De fet, el nostre ordenament jurídic, doncs el que ens diu és que es té que anar fins o cap a la igualtat total, d'acord? Llavors, en aquest sentit, materialment sí que seria discriminatori. El que passa que aquí, bueno, doncs diguem-ne que ens fiquem de cap amb la realitat.
Aquesta realitat de què parla l'advocat Gómez és que la patronal, és a dir, la Lliga, que representa els clubs, assegura que a les dones no els pot pagar més diners perquè llavors els clubs femenins no serien viables i haurien de tancar. I llavors ens preguntem com és que equips masculins com l'Eibar, el Huesca, el Cartagena o el Burgos, que juguen a segona divisió, són clubs viables pagant 90.000 euros a cada jugador. Doncs perquè la Federació de Futbol hi aporta diners.
Totalment, això es tindria que anar canviant en aquest sentit, clar, per intentar anar equiparant els salaris. Que destina la federació, o evidentment la federació, no són els mateixos calés a un sector que a un altre.
De tota manera, una esperança per al futur. El conveni de les dones futbolistes professionals tot just comença i s'espera que aquestes diferències es vagin reduint.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'Olga Arderiu és una advocada penalista de prestigi, d'una llarga trajectòria, però hi ha dos casos que sobresurten, com a mínim per l'impacte mediàtic i social. Un és el del judici del procés, perquè va ser l'advocada defensora de Carme Forcadell, i l'altre, el de l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat que hi va haver el maig del 2017. Ella va ser la defensora de Rosa Peral. Olga Arderiu, bona nit, gràcies.
Hola,
per ser aquí.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Deia dos casos molt mediàtics, no sé si després de les sèries de Netflix que han coincidit en el temps, ja podem dir que el més mediàtic que has fet és el de la Rosa Peral.
Gairebé sí, perquè, clar, té una difusió molt més internacional en aquest sentit, no?
Sí, a més les audiències estan sent estratosfèriques. Comencem per la sèrie El cuerpo en llamas, és a dir, que és basada en fets reals. No sé si l'has vist i si t'ha agradat.
Sí que l'he vista. Clar, no m'ha agradat perquè jo aquí no sóc objectiva ni sóc imparcial. El cert és que el que penso és que, per exemple, s'inventa moltes parts i moltes escenes que no es van produir en realitat, i hi ha tota una sèrie d'elements cronològics que els canvia, que els mou perquè l'interessa moure'ls i que no es van produir en el moment en què s'estableix la sèrie, per exemple.
Et sembla perillós que això passi, que es canviïn coses? És a dir, es pot establir la imatge en els espectadors de fer un judici paral·lel o que arribin a conclusions que potser no són veritat, o què et sembla?
Sí, exactament. Aquest és un dels motius pels que no m'agrada la sèrie, perquè penso que la gent es farà una imatge molt diferent del que va succeir en realitat, tant dels fets com d'ella mateixa.
Entens que la Rosa Peral, a través d'una altra advocada, en aquest cas no va ser tu, però intentés aturar l'emissió de la sèrie?
Sí, ho entenc, perquè efectivament doncs, amb ella lògicament li afecta molt, i amb la seva família també, però sobretot jo sé que ella ho fa per les seves filles, pel que puguin patir les seves filles, que avui en dia doncs, són adolescents, i bueno, no vull fer spoilers, no? Però vista la sèrie, la filla té un paper central molt important.
De la sèrie es desprèn que no hi ha dubte que Rosa Peral, juntament amb el seu company Albert, van executar el crim, que ho van planificar tot, el mateix que va considerar el jutge. Ella va ser sentenciada a 25 anys de presó, l'Albert a 20. Et va sorprendre aquesta condemna de 25 anys per Rosa Peral?
Sí, em va sorprendre moltíssim, perquè realment és un cas en el que no hi ha proves, no sabem com va morir el Pedro, i per tant doncs, és molt difícil determinar qui hi va participar i en quin grau, no? I llavors en aquest sentit doncs, no es podia provar que ella hagués participat en l'homicidi, i molt menys que hagués participat en l'assassinat, que representen 10 anys més de presó encara, no?
Encara ets la seva advocada?
Sí, sí, sí. I... que ara l'estic portant tota l'execució de la pena de presó.
Si encara ets la seva advocada, parlem ara de la segona sèrie documental, aquesta que s'ha estrenat també a Netflix, que són les tintes de Rosa. Et va demanar la Rosa Peral, Olga, què faig? Dic que sí o no et va demanar consell en aquest cas?
Més que permís, ella normalment sempre demana consell de tu què faries, com ho veus, què creus. Les qüestions que ja són més personals ara, de si ella vol aparèixer més als mitjans o no, amb una sentència ferma d'aquestes característiques, doncs jo li puc donar la meva opinió, però com a ja no tant ni tan sols com a advocada, no? Més com a bueno, com a persona que me l'aprecio per tota la vinculació que hem tingut durant tot aquest temps, però generalment ella sí que sol consultar a veure què creus, si creus que ho ha de fer o no ho ha de fer, i després doncs pren les seves decisions, lògicament.
I en aquest cas que ella parla des de dintre la presó, li vas recomanar que ho fes o millor que no? Què et semblava a tu?
Jo li vaig dir que ella valorés a nivell intern, doncs en principi que això no li portés massa problema a nivell intern, que si ho volia fer doncs que ho fes, perquè ella té dret a tenir trucades i les trucades no estan limitades, i per tant doncs si a l'altre costat doncs hi ha la seva filla o hi ha el seu pare o hi ha un periodista, amb això la presó no es pot posar. En aquest sentit no hi ha d'haver cap mena d'inconvenient de que hagi fet cap il·legalitat. Altra qüestió és, bé, si després li fan entrevistes i es pot valorar d'una manera o d'una altra el que ella digui, com ho digui, doncs també ho ha de valorar.
A la sèrie aquesta de les cintes de Rosa Peral, que repeteixo que és documental, aquí se't veu, per exemple, durant el judici dient la Rosa no és una assassina. No és una assassina. Ja dius que ara, després de tant temps, tenia una relació, encara ho creus? Perquè molta gent ja té l'altra imatge.
Jo sempre ho he cregut, jo sempre he pensat que en aquest sentit la Rosa no va participar de la mort del Pedro, i clar, jo m'he cregut sempre la seva versió, i ja et dic que jo no sóc del tot objectiva, lògicament, però bueno, he parlat amb ella moltíssimes hores i jo no tinc motius per pensar que ella ho va fer, perquè sobretot no tenia cap mòbil, llavors jo sí que he cregut sempre en la seva innocència en aquest sentit.
Tu creus que està ben enfocat el documental de les cintes de Rosa Peral? T'ha agradat?
Jo crec que està molt ben enfocat, perquè dona una visió que no s'ha donat fins ara. Fins ara s'ha donat sempre la visió simple del personatge aquest que s'ha creat, que no és real i que no existeix, no? De la mala mujer, sí, de la femme fatal, de la viuda negra, sí. I intenta humanitzar qui és la Rosa, que és una persona humana amb sentiments, no? El seu entorn, el seu pare. Això per una banda. Per altra banda, posa de relleu el tema de gènere, no? El fet també que el linxament mediàtic s'ha produït amb ella, justament perquè el que ven i el que té aquest morbo és aquesta femme fatal, no l'Albert. L'Albert està condemnat al màxim pel mateix, i l'Albert no surt enlloc, i inclús en el judici, no? Hi ha un tros, tampoc vull fer spoilers, però en el que es veu clarament el fiscal preguntant a tots els testimonis, homes i dones, si han mantingut relacions sexuals amb la Rosa, no? Que això també és bastant increïble, no els hi preguntaven si havien mantingut relacions sexuals amb l'Albert. I per altra banda, crec que també posa en dubte, deixa el fiscal que expliqui la seva versió perfectament, i també hi ha l'advocat de l'acusació, el Joan Carles Zayas, que s'explica i s'explica molt bé quina és la seva posició, però contrarresta alguns punts d'aquests que jo dic que són il·lògics, no?, de la sentència o de la versió oficial o de la teoria de les acusacions, que al final seran la veritat oficial, però no sabem si és la veritat real. Llavors, jo crec que està bé que se li pugui donar veu per primera vegada, perquè s'ha escrit molt sobre ella, s'ha parlat molt sobre ella, i no se li ha donat l'oportunitat de poder-se explicar ella en primera persona, i ara que ha decidit doncs fer-ho, jo crec que està bé que se li pugui donar aquesta oportunitat.
Mm-hmm. Abans d'acabar, no voldria perdre l'oportunitat per preguntar-te sobre tot el que està passant. Ja sé que no és la teva especialitat, però al voltant de la política va representar a Carme Forcadell, va ser indultada, com la resta d'encausats pel procés, alguns d'ells, i el Tribunal Suprem comença a rebre les peticions dels partits de dreta perquè revisin aquests indults. De moment els estan denegant. Com està la situació de Carme Forcadell ara?
La situació de Carme Forcadell en aquest moment, doncs, clar, lògicament ella està en llibertat. Amb ella se la va indultar per la pena de presó en un moment encara estava vigent el delicte de sedició, però com que després es va derrogar el delicte de sedició, la pena d'inhabilitació que li quedava ja se li va treure per aquesta derogació. Per tant, ni que es revoqués l'indult, que no es revocarà, jo crec, perquè entenc que estan perfectament ben donats i que no s'hauria de canviar, però ni en el pitjor dels casos que s'acabés revocant, que sembla que no, perquè sembla que ja el que han resolt dels Jordis és que aquests procediments no tiraran endavant, doncs amb ella tampoc li afectaria, perquè la derogació del delicte de sedició també implica que la pena de presó que estava indultada, doncs no l'hagi de complir per aquesta derogació. Tema diferent és el d'aquells que tinguin un delicte de malversació. Llavors, sí que podria ser diferent si en un moment determinat es revoqués l'indult, no? Que es podrien plantejar què passa amb aquesta pena, si s'ha de complir o no s'ha de complir, perquè la malversació no està derogada i la sedició sí.
La figura de l'indult està bastant clara. Una altra cosa és la de l'amnistia, que ara s'està parlant molt de si per investir a Pedro Sánchez hi pot haver una llei d'amnistia, sigui quan sigui. Creus que té cabuda en el marc constitucional o que pot tirar endavant una amnistia?
Jo crec, clar, és una qüestió en el fons que s'ha d'estudiar bé, però jo crec que sí, perquè la Constitució el que parla és de que no es podran fer indults generals. Per tant, en funció de com es faci el contingut d'aquesta llei d'amnistia, pot perfectament cabre en la Constitució.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, i t'anirem seguint, i si hi ha més sèries t'anirem cridant.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, Olga.
Doncs justament avui el programa Les dones i els dies amb Montse Virgili analitzarà la sèrie El cuerpo en llamas des d'una perspectiva de gènere. El pack d'aquesta temporada, Catalunya Nit i Les dones i els dies, és molt i molt recomanable.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Set minuts i seran 11:15. Hi havia molta expectació pel que avui havia de dir la NASA sobre els ovnis, i el que ha dit l'Agència Espacial Nord-Americana és si fa no fa el que ja sabíem. La NASA no pot assegurar que els fenòmens aeris no identificats que s'han vist fins ara siguin d'origen extraterrestre. Diu que li falta més informació i de més qualitat, i per això Oriol Pujadó posarà en marxa, i aquí la novetat, un nou departament.
Sí, l'anunci l'ha fet l'administrador de l'Agència Espacial Nord-Americana, Bill Nelson, després de presentar un informe, el primer, un informe independent, sobre les anomalies que no tenen cap explicació i que es veuen al cel. Bill Nelson assegura que el nou grup de treball utilitzarà noves eines per investigar l'origen d'aquests fenòmens, fins i tot la intel·ligència artificial.
The NASA did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin, but we don't know
what these UAP are. That's why
admet directament que no saben el que són aquests fenòmens. De fet, el nou departament ja té director, però la NASA no ha volgut confessar, explicar qui és aquesta persona. Vol preservar la identitat per evitar l'assetjament a través de les xarxes socials, tal com ha passat amb les persones que han redactat l'informe que s'ha fet públic avui i que han rebut tota mena de comentaris. Ho ha explicat en declaracions al programa La Tarda de Catalunya Ràdio el divulgador científic Joan Anton Català.
Té un director que ja han anomenat, però no han volgut divulgar el nom. Els científics que estan participant en aquest estudi estan patint un assetjament, sobretot per xarxes socials, brutal, alguns dels quals estan sent investigats, aquests assetjaments. Carai. Però estan dient de tot, que ens enganyeu, que ho amagueu, que vosaltres sí que ho sabeu, i fixa-t'hi com va la cosa, que de moment diuen, de moment no donarem el nom de la persona, ja el tenim, ja quan sigui el moment, ja anunciarem quina persona és.
Manel, dels Omnis no n'hem tret l'aigua clara avui. Han dit que faran aquest departament, però vaja, de moment no en sabem massa més. En canvi, sobre la calor, sí, la NASA ha confirmat aquesta mateixa tarda que l'estiu d'aquest any ha estat el més calorós des que tenen registres, i això vol dir des del 1880.
Déu-n'hi-do, l'hem patit, l'hem patit. Doncs els peixos grossos de la indústria tecnològica, com Elon Musk, Mark Zuckerberg i Bill Gates, creuen que cal posar normes a la intel·ligència artificial. Ho han dit a porta tancada al Senat dels Estats Units, però en Xavier Vilà sap de què han parlat.
No passa sovint que Europa s'avanci als Estats Units en qüestions tecnològiques, però la determinació del vell continent de regular la intel·ligència artificial, d'acord, un anhel encara, però si més no, posat negre sobre blanc, ha fet bellugar cadires a Washington. El bo i millor del sector, Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg de Meta i Sundar Pichai d'Alphabet, entre d'altres, han instat el legislatiu nord-americà a remengar-se i abordar com regular una activitat que els mateixos experts admeten que se'ls escapa de les mans. Musk ha posat veu a la reivindicació i, parlant en nom d'aquests savis milionaris, demana crear un departament dins del govern amb un àrbitre que resolgui, si em permeteu l'expressió, les jugades conflictives.
Crec que és important, per diversos motius, tenir un regulador que podem considerar com un àrbitre, que asseguri que les empreses prenen mesures que són segures i en l'interès del públic.
Caldrà veure si l'àrbitre pot o li deixen corregir els biaixos inherents a la intel·ligència artificial i a la tirania de l'algoritme.
Doncs a l'espera d'aquest àrbitre que posi una mica d'ordre, amb la Núria Har ens volem fixar en alguns biaixos de la intel·ligència artificial.
Sí, perquè encara que pugui semblar paradoxal, les màquines tenen ideologia. Un cas sonat i molt conegut és el de la discriminació dels algoritmes racistes. Segur que recordeu Google Fotos confonent persones negres amb goril·les. Doncs bé, li hem preguntat a l'especialista en intel·ligència artificial, l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet, per què l'aprenen automàtic té aquests biaixos.
Agafa tot el que hi ha a internet, o grans quantitats de dades, siguin textuals, siguin imatges, siguin vídeos, s'entrenen uns sistemes d'intel·ligència artificial i són els mateixos sistemes els que n'extrauen el coneixement. Per tant, altra vegada, aquestes dades les hem generat les persones, les hem generat societats, i totes les societats, tots els individus, tenim biaixos.
Però posem-ne un exemple. Tots sabem que el llenguatge no és neutre. Doncs bé, aquesta tarda hem fet un experiment amb Google Translate per demostrar-ho. I he escrit això.
Ell és infermer.
Ell és infermer. Una frase en català que li he demanat a Google que em traduís al turc.
O bir hemşire.
Manel, has entès alguna cosa?
No, jo des que va entrar una mica de rus al meu cervell ja no hi cap res més aquí.
Doncs jo no tinc ni el rus ni el turc i per això li he demanat que em torni a traduir aquesta frase turca al català.
Ella és infermera.
És a dir, en la traducció català-turc-català hem passat d'infermer a infermera. Però això que acabem de sentir no només passa amb les infermeres, passa el mateix en professions molt feminitzades com les recepcionistes i les perruqueres.
Ella és perruquer.
O bé coafeix.
Ella és perruquera.
De perruquer a perruquera. I això és perquè l'algoritme té més dades de perruqueres i d'infermeres que no pas de perruquers o d'infermers. I passa el mateix amb professions masculinitzades.
Ella és arquitecta.
O bé mimes.
Ella és arquitecta.
L'arquitecte dona es converteix en un arquitecte home.
Les infermeres, els arquitectes i els goril·les no són casos anecdòtics. Els biaixos en intel·ligència artificial són un problema.
I no només és un problema, és un problema que es fa gran. Li hem preguntat al Ganyet com els algoritmes amplifiquen aquests biaixos que ja tenim els humans.
Al final el que fan és perpetuar aquests biaixos, perquè, és clar, si tu mai t'han dit que una dona pot ser president d'una gran multinacional i fas selecció de currículums per una gran multinacional, doncs a les dones tenen molta més probabilitat que els homes de quedar excloses.
Com moltes coses a la vida, el primer pas per canviar qualsevol cosa és adonar-se'n. Bé, en aquest cas els programadors són conscients d'aquest problema, però com es poden corregir els biaixos a la intel·ligència artificial?
I d'aquí que sigui molt important el rol de les persones. En cap moment podem pretendre prescindir del criteri de les persones a l'hora de, doncs, o bé de desenvolupar una intel·ligència artificial o bé d'acceptar-ne els resultats.
Doncs cada cop tinc més clar que prefereixo tenir aquí al costat a la Núria Har que una màquina amb intel·ligència artificial.
Això sí, per molt que avancin les màquines, la mirada dels humans, això sí, sempre, sempre serà necessària.
Doncs va, humans que avancen en la bona direcció. La llet materna podria ajudar a detectar el càncer de mama de manera precoç. Ho diu un estudi de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron publicat a la revista Cancer Discovery. Maria Costa, com se'ls va acudir que la llet materna podria ser la clau?
Doncs per la preocupació d'una mare diagnosticada de càncer de mama durant l'embaràs. Estava amoïnada per si li havia transmès a una altra filla que havia estat alletant. Tot i que les investigadores tenien clar que el càncer no es transmet a través de la llet, van decidir analitzar-la igualment. I a partir d'aquí en van treure l'entrellat. L'estudi s'ha fet en pacients diagnosticades amb càncer de mama durant l'embaràs o el postpart i també amb dones sanes que estaven donant pit. El resultat és que a través de la llet es pot detectar el càncer fins a 6 mesos abans que amb una ecografia o una analítica de sang. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio una de les investigadores, Cristina Saura.
La presència d'ADN circulant és molt més alta que en la sang. De les 15 pacients que teníem llet, totes eren positives, excepte dues, que vam recollir les mostres de llet en un moment molt precoç en el postpart. En sang, només una pacient havia sigut positiva.
A partir d'ara, la Vall d'Hebron vol recollir mostres de llet materna de 5.000 dones sanes que s'hagin quedat embarassades a un 40 anys o més o de qualsevol edat i que tinguin risc de patir aquest càncer.
Passen 2:45 de la nit i afegirem una pausa de 2 minutets i després intentarem esbrinar què hi ha de cert al voltant de l'alerta donada a França sobre la radiació de l'iPhone 12 i passarem també pel mercat de música viva de Vic.
Catalunya nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Condis, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenati, Jordi Borràs, Joan Fontcoberta o Roser Vilallonga, entre d'altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya. Els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-t'hi a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per la Mira.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Noel, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
A Catalunya Ràdio.
Postdates.
Si no tinc futur, bé puc recordar el passat. De Sense futur, entre llibres i rutines, de Joaquim Carbó. Setmana del llibre en català.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Són les 10:34 i a aquesta hora l'activista kurd de l'Iran, Mohammad Rahmatinia, continua retingut a l'aeroport del Prat juntament amb la seva dona embarassada de 2 mesos i un fill de 7 anys. Van arribar fa 12 dies de Doha i aquesta tarda l'Audiència Nacional ha rebutjat el seu últim recurs. Se li ha denegat l'asil i se n'ordena la seva expulsió. Vicent Mifsud, quina és la situació de la família en aquests moments?
Estan a l'espera que se'ls assigni un vol per a dur a terme l'expulsió. No se sap encara si serà demà o en els pròxims dies. En principi, tornarien a Qatar per ser deportats posteriorment a Teheran. El seu advocat està treballant per impedir aquesta deportació i també el govern i el Parlament s'han adreçat al Ministeri de l'Interior perquè no els torni al seu país. L'activista estava en llibertat condicional després de ser condemnat a 15 anys per militar en un partit kurd il·legal. A més, també va participar, segons assegura, en les manifestacions massives per la mort de Jina Amini en dependències policials, de la qual farà un any aquest dissabte. Ara tem per la seva vida si el fan tornar, segons ha explicat a Catalunya Ràdio.
El govern iranià em va dir: si tens qualsevol problema, hauràs d'anar a la presó aquests 15 anys. I si torno a l'Iran, primer hauré de complir aquests 15 anys a la presó. I després em poden dir: has de morir.
L'Audiència Nacional, però, no creu que hi hagi aquest risc, malgrat que ACNUR Espanya sol·licitava també que se li concedís l'asil.
Anem cap a Itàlia perquè la situació humanitària a l'illa de Lampedusa és crítica. Hi han arribat 10.000 persones des de l'inici de la setmana. El flux d'embarcacions s'ha frenat gairebé en sec, però encara hi queden la meitat dels migrants, uns 5.000.
La situació és molt complexa i a poc estem intentant tornar a la normalitat. Això vol dir que, malgrat la situació crítica, intentem distribuir llits de campanya a la gent per evitar que dormin a l'aire lliure. Els estem donant menjar a tots.
Parla una de les responsables de la Creu Roja a la zona. Mentrestant, el ministre d'extrema dreta, Matteo Salvini, ha aprofitat aquest context per donar per mort el projecte europeu Roma. Eduard Rubió.
La crisi migratòria continua a Lampedusa malgrat que comencés ahir la transferència de grups d'immigrants per alleugerir el centre d'acollida. En tot cas, a l'estructura encara hi ha 4.200 migrants, 10 vegades per sobre de l'aforament, entre ells 257 menors no acompanyats, els quals se sumen els nouvinguts d'aquest matí, 135 persones. Sense comptar per això els migrants que han aconseguit fugir del centre i ara estan escampats per diversos llocs de l'illa. Comentant la greu situació, avui Matteo Salvini ha dit que Europa va morir a Lampedusa, aprofitant per atacar-la, la mort d'un nadó de 5 mesos ofegat fa 2 dies.
El que està passant a Lampedusa és la mort d'Europa. La mort del nadó representa la mort d'Europa, la seva mort política, cultural, social i de valors, perquè Itàlia està sola.
Perquè c'è l'Italia da sola.
La Lliga ha criticat també la línia diplomàtica massa suau de Meloni, però si Lampedusa va arribar a tenir ahir 7.000 migrants, més que tots els habitants locals, la responsabilitat recau en les opcions de gestió dels fluxos migratoris, és a dir, l'absència d'una missió de rescat militar, l'eliminació de les ONGs i la retirada de l'acció de les patrulleres que ha abocat sobre l'illa una enorme quantitat de persones que abans, rescatades en alta mar, eren distribuïdes als grans ports sicilians.
El veto de França a l'iPhone 12 per emetre més radiació de la que es considera segura es podria estendre a la resta de països europeus. Ho ha confirmat avui la Comissió Europea mentre les organitzacions de consumidors també demanen retirar temporalment aquest model del mercat espanyol. Roger Segura.
Els estats membres analitzen ara la informació de les autoritats franceses. Tenen 3 mesos per presentar-hi al·legacions i decidir si prohibeixen la venda d'aquest model a tota la Unió. Amb tot, els experts demanen no caure en l'alarmisme. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, el cap de la Unitat de Síndromes de Sensibilització Central de l'Hospital Clínic, Joaquim Fernández Solà, ha defensat que aquesta és una bona oportunitat per controlar i reduir l'exposició a les zones.
És bo que no sigui més d'un permès, perquè això vol dir que en algun moment doncs sí que ens emet una quantitat de radiacions que, per exemple, si tenim el telèfon al costat de l'orella, emet una quantitat de radiació que pot arribar al cervell i pot alterar la funcionalitat del cervell en diferents maneres. Però crec que és bo la precaució, però no cal agafar un alarmisme en absolut.
Facua i l'Organització de Consumidors ja han demanat a Apple que resolgui de manera urgent i gratuïta l'excés d'emissions als dispositius que estan en ús, mentre la companyia defensa que l'iPhone 12 compleix les regles globals de radiació.
I a Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, no li ha tremolat el pols avui i ha tornat a pujar els tipus d'interès fins al 4,5 i diu que potser encara no s'ha tocat sostre.
No estem dient, perquè no podem dir ara que estiguem al nivell màxim.
Al pic.
Lagarde ho justifica per continuar lluitant contra una inflació molt alta, malgrat que l'economia refreda, com la catalana, que creix a un ritme anual de l'1,5%. I aquí apareix un concepte, estagflació. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què és i què comporta?
Doncs mira, l'estagflació significa que hi ha un estancament econòmic i una alta inflació a la vegada. Quan una economia creix poc, com ara passa amb l'europea, continua la bombolla de preus a la vegada, l'estancament aquest pot derivar en una recessió i els ciutadans, si no perden la feina, segur que perden almenys el poder adquisitiu. Els salaris no pugen, però el cost de la vida sí, per això el que faci el BCE és fonamental. La seva prioritat ara és, clara, fer baixar aquest IPC, aquesta inflació, fins al 2%, la mitjana a la zona euros del 5,3, per tant, li queda un llarg camí.
Entès.
Corren, corren, els carrers corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
Dos veterans amb 30 anys de carrera cadascun han passat avui per Vic. Marc Parrot, que ha actuat sol dalt de l'escenari per obrir les portes del seu costat més íntim, i Gossos, que tornen als directes amb una gira que durarà un any. A Virc hi tenim el Marc Ruiz.
Parrot és a punt de publicar un disc on celebra les seves cançons i les reinterpreta a través dels ulls d'artistes convidats. Però aquesta nit ha decidit defensar-les tot sol. De manera més o menys cronològica, ha revisitat cançons conegudes com Aburrido de Esperar o Quiero Ser Silvestre. L'acompanyaven dues pantalles mòbils on s'hi projectaven imatges que ben bé podrien ser emocions. Parrot ha assegut enmig d'una habitació projectada i s'ha sincerat amb el públic. Ha reconegut que les seves cançons surten d'un lloc íntim i que aquest concert és com convidar el públic a casa seva. Una casa, una intimitat, una vulnerabilitat que Parrot es planteja com un joc.
Quan em vaig plantejar com posar en escena tot aquest projecte que estic fent de turisme per la memòria, amb les col·laboracions i els vídeos que estem enregistrant, va arribar un punt que vaig veure que no em venia de gust fer una cosa convencional i que la història narrativament tenia prou de força com perquè em permetés jugar. I faig això, jugo.
Avui Vic també ha viscut un moment que gairebé podríem dir que era històric, perquè això ha estat a fora del mercat de música viva de Vic. Gossos han tornat a la cantonada on van néixer, és a dir, ara fa 30 anys van venir aprofitant un mercat de la música viva de Vic, es van situar en una placeta molt petitona que hi ha al centre de la ciutat i van tocar els seus primers temes. Doncs avui han tornat a fer el mateix, han tocat 5 cançons, una de les quals també la van tocar aquell primeríssim dia, només feia mesos que la banda existia, i han anunciat que faran una minigira de 10 concerts per celebrar aquests 30 anys. 10 concerts i res més, això ens han dit.
Y me he pasado media vida persiguiendo los sueños que he amado, no necesariamente hombres, piedras.
Així és com arrenca la pel·lícula documental sobre la vida de l'escriptor i celebrity barceloní Terenci Moix, que demà arriba als cinemes d'arreu de l'Estat. Terenci, La fabulació infinita, és una producció de Filmin que narra la vida de l'autor d'èxits com No digas que fue un sueño, mort ara fa 20 anys. Àlex Giral, Robert.
A més de deixar un ampli llegat literari, Terenci Moix va ser una figura clau per normalitzar l'homosexualitat en ple postfranquisme. Així ho recullen els seus familiars, amics i exparelles que fan caminar el llargmetratge. L'escriptor Boris Izaguirre n'és un.
Terenci no solamente que fue pionero, sino que también supo entender que una historia de amor podía ser entendida por ese país privado de libertad unos años antes y que él venía precisamente a construir con su propio ejemplo.
Declaracions al podcast Ja m'entens de Catalunya Ràdio. Les entrevistes, combinades amb vídeos casolans i fragments dels programes televisius que Moix va presentar o als quals va participar com a convidat, resulten en un documental cru d'un personatge que, més que d'escriptor, va viure una intensa vida d'estrella del pop. I tot i que el film també recull la cara més fosca de Moix, l'herència que deixa, tant a nivell intel·lectual com sobretot social, és innegable. Ho explica en aquesta emissora Marta Lallana, directora del documental, i Álvaro Augusto, co-guionista.
Esta mezcla de lo antiguo como con lo contemporáneo, la alta cultura y la baja cultura.
Des de Boris Izaguirre a Samantha Hudson no existirien si no fos gràcies a Terenci Moix.
A més de la pel·lícula, Filmin ha preparat una minissèrie de 4 capítols que es podrà veure a la plataforma a partir de dilluns.
Hem arribat a 3:15, hem explicat moltíssimes coses, però també n'hi ha moltes altres que no ens hi han capigut, com per exemple Sergi Molero.
Per exemple, la baralla gastronòmica que s'ha fet viral, uns tiktokers italians que van penjar un vídeo fent el que representava, se suposa, ser la paella valenciana, però no van triar gairebé els ingredients. Per exemple, hi van posar salsitxa picant o pèsols.
Vera paella valenciana.
Salsitxa picante.
Però de vera paella, res de res, ja veieu que tot plegat amb un to bastant de broma, i així com els han respost també uns tiktokers valencians que ells han decidit fer l'autèntica pizza.
A veure, pizza italiana. Una miqueta de tomatini. La tomaqueta, tomaqueta.
Amb aquesta manera de parlar en italià, pizza amb una massa precuinada amb pinya en almíver i espaguetis crus i trencats. Baralla gastronòmica que ens ha entretingut a TikTok.
Hauríem pogut contraatacar amb torró, per exemple, perquè encara que no ho sembli, el Nadal el tenim a tocar i avui en David Guzmán ha rebut una carta on el conviden a visitar la casa del Pare Noel.
Em conviden, però m'ho he de pagar jo, eh? Aquesta és la broma. Fa dies que circula, si l'heu vista. És un anunci d'una coneguda companyia aèria que ara inaugura un vol directe a Barcelona-Rovaniemi, a Lapònia. I avui n'he rebut un correu amb tots els detalls. Pots visitar la granja de rens de Santa Claus, el parc de gel Snowman World, baixar en trineu, contemplar, si hi ha sort, alguna aurora boreal i 200 activitats assimilables. Res en contra del Pare Noel, faltaria més. El que em preocupa és la tendència cada cop més gran a convertir qualsevol esdeveniment, qualsevol tradició, qualsevol festa en un immens parc temàtic. Abans, als països del fred, regnava el recolliment i una certa espiritualitat, i molt més encara per Nadal. Ara, en canvi, podrem anar a Lapònia per fer fotos als fullets, sense que importi gaire que som a Finlàndia, perquè, en el fons, serem el Disneyland dels regals. Quan érem petits, el tió arribava màgicament a casa una nit d'hivern. Ara fem una expedició per anar-lo a buscar al bosc com qui busca l'Arca de l'Aliança. Per què? Perquè fa temps que tot funciona igual. Ara regalem experiències, anem a l'escape room, eduquem les criatures amb cahuts i muntem gimcanes per arribar a Ítaca. Guanya el capitalisme? Sí, però perd el sentit del ridícul. Alguns en diuen gamificació. A mi m'agrada més, com ho deia Neil Postman, divertim-nos fins a morir.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Estrella d'Am. Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Galetes Birba, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida. El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb Ricard Ostrell.
Aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio declara davant del jutge Luis Rubiales.
Un piquito.
En parlarem amb la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez. També entrevistarem Tito Álvarez cara a cara amb el nostre Tito Álvarez.
Luego lo anunciaré, Ricard, no me tires de la lengua.
Va ser una liada pardísima, loco.
I acabarem la setmana retrobant-nos amb la música de gossos, que torna.
De dilluns a divendres, de 6 a 1...
Al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
Senyors i senyors, aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ara una secció de cine. Això ho dic, vull dir, literalment, però també de forma metafòrica, perquè és un luxe saludar a l'Àlex Gorina. Bona nit.
És un plaer ser amb vosaltres per segona setmana d'aquesta temporada i que no s'acabi mai.
És veritat, segona setmana vol dir que això ja va seriosament, és a dir, que el que ens havíem proposat és veure com el cine ja ens ha explicat moltes de les coses que ens passen, les grans notícies. Aquesta setmana n'has escollit dues de grans notícies. Una que ens avancem és els 15 anys de la fallida de Lehman Brothers, que serà demà.
Ara estem pensant, però què és aquesta cosa antiquada i absolutament Warner Brothers dels anys 30. És una cançó que cantava Ginger Rogers, Where's the Money, era una cançó d'una pel·lícula que va existir 3-4 anys després del crack del 29 als Estats Units i que era un musical del Busby Berkeley, Vampireses 1933, on sortien unes noies vestides amb monedes i estaven explicant una mica el drama d'una economia que s'enfonsa absolutament. En un moment donant-li una pinzellada d'humor i una mena de coreografia art déco brillantíssima de Busby Berkeley, una joia. Però jo, clar, inevitablement he de tractar d'una pel·lícula que tots recordareu, perquè no fa tant que es va fer i que es deia Margin Call.
Señor, si esos activos disminuyen solo un 25%, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía.
Vas a vender algo que sabes muy bien que no vale nada.
Això és precisament el detall interessant. Estem parlant de la caiguda de Lehman Brothers i la pel·lícula l'explica. Aquesta és una pel·lícula que sortia Kevin Spacey, l'home maleït avui dia, el Zachary Quinto, el Jeremy Irons, etc, però no parlava exactament de com caia Lehman Brothers, sinó com una empresa que podia estar afectada, una financera, per la caiguda. Poques hores abans ja sabien que es produiria i en lloc de dir res i evitar que tothom s'arruïnés, el món mundial, per entendre'ns, l'únic que van fer va ser totes les gestions possibles i imaginables per autoprotegir-se.
Salvar els mobles.
Salvar els mobles, ells. El que demostra que el capitalisme sempre té un propòsit únic, que és jo primer i els altres que se'n fotin. És la lliçó que dona el film.
Doncs aquest programa que el fem a la nit, ens agrada avançar-nos a les coses que passaran. Hem fet la prèvia de la caiguda de Lehman Brothers, molt interessant, però inevitablement notícies d'aquests dies, els desastres naturals, el de Líbia i també el del Marroc, que ens va colpir des del cap de setmana i tota aquesta setmana. Parlem, per tant, dels terratrèmols.
Sí, el que passa és que jo no us he triat Terratrèmol, és a dir, la pel·lícula Terratrèmol, ni San Francisco ni res de tot plegat. Us sorprendré. Us he triat una pel·lícula italiana, de Francesco Rosi, que va guanyar el Festival de Venècia, que es deia Le Mani sulla città, que aquí no es va estrenar perquè la van prohibir, perquè el govern franquista van considerar que era una pel·lícula excessivament contra el poder i els poders econòmics del país. Perquè era una pel·lícula que no parlava de res més de com s'enfonsen els edificis, perquè per guanyar més pasta els capitalistes els fabriquen amb materials que són absolutament insuportables.
Señor alcalde, ayer se derrumbó un edificio del barrio de Santa Andrea. Causó la muerte de dos personas y un niño está ahora entre la vida y la muerte. Yo le pido...
Señor De Vita, disculpe, pero el tema no está en el orden del día.
És una pel·lícula del 1963 i és una pel·lícula que anticipava moltíssimes coses, no? És a dir, precisament la creació d'aquells barris dels extraradis per part de governs de la dreta i de la màfia. Evitar les comissions d'investigació. Evitar la demolició dels barris que estan en perill de caiguda. La pel·lícula va abocar el director a haver de donar moltes explicacions, no només als tribunals, sinó als polítics, perquè el perseguien directament. És una pel·lícula que jo intentaria ensenyar a tots els polítics del món actualment perquè puguin entendre què s'ha fet, què han fet amb nosaltres i on anirem a parar. Aquesta cançó de Giorgio Faber, que va morir fa 20 anys, es deia "Io non mi sento italiano". Jo sóc una persona avergonyida del meu país, perquè el meu país té un passat i al meu país s'han fet les coses molt malament.
Mi scusi, presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza.
De manera que amb el luminós o sense, o amb les construccions d'Adobe, amigues i amics, penseu que sempre hi ha algú que es guanya molt bé la vida. Un cineasta iranià, Abbasquiat Ostami, meravellós, una vegada va rodar una pel·lícula meravellosa també, on és la casa del meu amic, a un poble perdut, a tot, ni se sap on, que va patir un terratrèmol i on va anar ningú a ajudar. I va anar a rodar una altra pel·lícula després que es deia "I la vida continua" per veure què havia passat amb aquella gent. És l'última recuperació del dia. Intenteu recuperar-les perquè són una lliçó de vida i esperança.
Cannano tutto e poi non cambia niente.
Totes apuntades i dijous que ve més pel·lícules que vagin sobre l'actualitat. Gràcies.
Bona nit a tothom.
De paraula a paraula arribem a aquella hora que connectem amb l'Olga Clapés precisament per utilitzar-les bé. Avui quina paraula ens proposes?
Avui escorta i escolta.
I tenim un matí mogut també judicialment perquè l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exconseller Miquel Buch pel cas de l'escorta de Carles Puigdemont.
Perquè ha estat notícia l'Audiència de Barcelona pel cas de l'escorta de Carles Puigdemont i ens hem trobat amb aquesta confusió. Quan hi ha escortes, normalment també hi ha escoltes, però són coses diferents.
Doncs t'escoltem.
Molt bé. Mira, una escorta és un acompanyament amb la finalitat de garantir la seguretat d'una persona, d'una comitiva o d'un vehicle. Per tant, una escorta o una escorta és un membre d'aquest acompanyament, que també la fem servir en bàsquet, per parlar del jugador que acompanya el que actua en posició de base. Però en el cas que ens ocupa era l'escorta de l'expresident i no pas l'escolta.
Clar, i aquí és on arriba la confusió, perquè hi ha qui diu escolta del president.
Exacte. I escolta és l'acció d'escoltar o un seguidor del moviment de l'escoltisme a la muntanya. Però si tenim dubtes d'última hora, allò que dius, ai, què era? Doncs sempre pots fer servir sinònims d'escortar, com ara acombullar, flanquejar, escudar o custodiar o protegir algú.
Doncs ha quedat claríssim. Més dubtes per demà. Bona nit.
Molt bé. Fins demà. Adéu.
Aquesta cançó, avui no enganya, el Tomàs Molina va molt fort. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit. Avui sí, hem triat AC/DC amb aquest Thunderstruck, que ahir, te recordes que el radicalment a l'altre costat, els de Ginestar, que deien que buscàvem orenetes i trobàvem voltors, potser sí que demà trobarem voltors, eh? De fet, demà el Servei Meteorològic de Catalunya ha posat avís vermell de perill per intensitat de precipitació. Poden caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora, per tant, atenció, demà precaució amb aquestes tempestes que poden ser fortes, a molt fortes i amb acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Sobretot al litoral i prelitoral, Això només va per la línia de la costa. Cap a l'interior hi haurà moltes clarianes, fins i tot estones amb sol, temperatures altes, ambient càlid per l'època de l'any, però a la costa aniran passant aquestes tempestes. Serà sobretot de tardes, mig matí, migdia, serien ja potser possibles a les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, i després al llarg de la tarda aniran creuant o aniran passant paral·lel a la línia de la costa. He de dir que hi ha models que ho posen més cap a dintre de mar i d'altres que fan tocar més el litoral. Per tant, haurem d'anar veient demà, però a tot arreu, precaució, no passar per rius ni rieres si els veieu que canvien sobtadament, i tot allò que pugui volar, doncs estipeu, lligueu, o demà no és un dia per tenir tampoc els tendalls oberts en els balcons, als patis, a les terrasses, perquè podrien sortir volant.
Doncs molta prudència demà al litoral per si el temporal és heavy metal. Bona nit.
setmana.
Hem entrat en aquell espai on busquem encomanar-nos de l'alegria d'algú altre, perquè avui han passat coses dures, sí, però també hi ha persones que han tingut un dia esplèndid.
Soc Andreu Sentí, professor de la Universitat de València, i avui he rebut una de les notícies que més feliç poden fer a un científic, i és que l'Agència Estatal d'Investigació m'ha concedit un contracte Ramón y Cajal, que em permetrà estar investigant durant 5 anys en el tema de la meva especialitat, que és lingüística catalana. Així que encara he de parlar i decidir en quina universitat estaré treballant, però avui em sent molt afortunat. Bona nit.
Desitgem que tu també tinguis un gran dia demà.
Has tingut un gran dia? Explica'ns-ho. Envia'ns una nota de veu al 678-090-852 i acabarem amb tu al Catalunya Nit.
Una de les coses que diu aquesta cançó és "Així és com era, però és història". Com les notícies que hem explicat avui. Les anem deixant enrere i comencem a buscar i pensar les de demà. Canta Benj Joy, i és ell qui aquesta setmana tanca el programa.
Hey listeners, this is Vance Joy. I hope you've enjoyed tonight's edition of Catalunya Nit. To see you out is my song Like Gold. Okay, molt bé, bona nit. When you see me high, if you need me babe, that's the way it was, but that's history.